No us ha passat mai que de sobte els hi passa alguna cosa, no? Que es senten malament i se van a Google, al doctor Google li diuen, no? I miren allà aquells símptomes que signifiquen. Em posaven un exemple molt concret, no? Una persona que un dia es desperta amb un mal de cap i una mica marejada i que després de consultar a internet es queda convençuda de que té un càncer cerebral. I se'n va al metge, però i a més, imagina't l'agòbio, no? És a dir, pensant que tens un càncer, amb tot el, un càncer cerebral, amb tot el que això pot arribar a generar. En realitat, cansament. El tema era cansament, no? Que perillós, eh? Immaculada Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Una mica d'experiència amb aquests temes, eh? Em sembla que té vostè.
Pues sí, ja portem 25 anys dintre de la professió i amb una llarga formació clínica pues, em trobo dia a dia amb aquestes problemàtiques.
La gent que té por, por a estar malalta i això acaba esdevenint una malaltia.
Sí, clar, és que clar, la hipocòndria el que passa és que la persona està com amb una certesa de que ja té una malaltia. Uh-huh. Llavors el que fa és contínuament revisar-se per confirmar aquesta hipòtesi que fa.
Yeah.
Aleshores, és una cosa que no és que tingui por a malaltir, com podria ser un trastorn obsessiu compulsiu, que seria, diguéssim, és una cosa externa, que jo què sé, tinc un familiar a l'hospital i em puc contagiar, o toco una superfície que està contaminada i em puc contagiar. La diferència amb la hipocòndria és de que, en realitat, jo noto unes molèsties que moltes vegades sorgeix pues, perquè a vegades hi ha hagut algunes molèsties que no han estat ben diagnosticades i després s'han diagnosticat bé, amb la qual cosa es crea una inseguretat a la persona i aleshores contínuament s'està revisant per reconfirmar la creença de que veritablement té una malaltia
que
es pot morir.
O sigui, en realitat no va a internet a veure què li passa, sinó a confirmar les seves sospites.
Sí, per això necessita...
Però quina angoixa, no?
Sí,
per això hem portat una psicòloga, perquè no ho hem dit, però Immaculada Rodríguez és psicòloga clínica, efectivament, amb una amplíssima experiència sobre aquestes qüestions. Quina angoixa, no?
Pues sí, perquè el que passa que l'angoixa, o sigui, l'ansietat, és l'expressió que té l'organisme quan tenim por, quan tenim incertesa,
clar,
quan no controlem una situació.
Clar.
Aleshores, clar, la malaltia a tots li tenim respecte, faltaria més. Però quan això comença a centrar la nostra vida i tot gira al voltant d'això, i contínuament estic intentant auscultar-me, vale, per comprovar si això que jo estic creient, que segur que sí, i busco el metge que em reconfirmi la meva creença, val? Llavors això comença a afectar a la teva vida quotidiana. I arriba un moment en què al final et vas desconnectant del teu entorn, de la teva relació social, vale? D'una manera progressiva, i estàs centrat tot el dia en que jo estic malalt. Jo estic malalt, el que passa que no m'ho saben trobar.
Clar. Que fort, això, No sé si li faig una mica la mateixa consulta que li feia el doctor Martínez ara fa un moment, no? Sortim d'on sortim. I sortim molt condicionats pel que han estat mesos complicadíssims. Jo recordo aquelles primeres vegades quan va sortir el tema de la Covid que havíem d'anar al supermercat, se'n recorda, no? Amb els guants, les mascaretes, el líquid, i anàvem, clar, amb molta por, no? Davant una situació absolutament incerta. Això ha provocat que es dispari el tema de la hipocòndria?
S'ha disparat en general l'ansietat, que és el símptoma, que és un denominador comú de tota una sèrie de trastorns mentals, com és el trastorn d'ansietat generalitzat, les fòbies, el trastorn obsessiu compulsiu i la hipocòndria. És a dir, el denominador comú és l'ansietat, el que passa és que cada un es manifesta de manera diferent.
O sigui, que vostè té més feina que mai.
Pues sí, per desgràcia sí, perquè estem contínuament als mitjans de comunicació han volgut informar, però d'alguna manera
han acabat
creant una por exagerada a moltes altres persones que no tenien cap problema, ¿vale? I ara pues, comencen a sorgir, tindrà patologia, no?
Yeah.
Per què? Pues perquè clar, tot pot ser foco de contagi, no? Val? Però és el que dic, no? O sigui, jo tinc la creença de que jo tinc una malaltia i em moriré. Vale? Però resulta que, clar, jo no tinc cap símptoma, a lo millor, que tinc a veure, perquè a lo millor la meva mateixa ansietat em crea una sèrie de símptomes físics que jo els interpreto com que són una malaltia.
Ah, això que és l'exemple que jo posava al començament, no?
Sí,
aquesta
sí,
cosa,
sí.
Ho dic perquè és un exemple concret, no?
Sí,
de
sí,
mal
sí.
de cap i una mica de marejos,
sí.
que això pot ser simplement que estem més estressats del compte,
sí.
que necessitem descansar, però que en cap cas és que tenim un càncer de
no,
cervell.
En no, absolut, en absolut. És que a vegades l'ansietat el que provoca, precisament a vegades marejos, sensació d'inestabilitat, formigueig, sensació d'ofec i de palpitacions, uh-huh. formigueig a les cames, val? I llavors què passa? La persona que pateix d'hipocondria, clar, si jo de repent estic molt preocupat i em comença a anar el cor molt de pressa, jo estic pensant a veure si és que tinc alguna cosa dolenta al cor.
Estava pensant en una altra cosa, m'acaba de venir el pensament al cap, no? Històricament sempre hem dit que vivim d'esquenes a la mort. I la Covid ens ha posat la mort al davant.
Sí, totalment.
Ens ha posat la mort als informatius, els missatges alarmistes, perquè, clar, hi ha una informació d'una banda i després hi ha el missatge alarmista per una altra, i les fake news que han fet el seu agost d'una manera claríssima. Tot això, segurament, és un terreny absolutament abonat perquè es disparin aquest tipus d'ansietats, no?
Sí, sí, totalment d'acord. O sigui, de fet, quan a vegades em venen persones, pacients a la consulta, el primer que els hi dic és que no consultin a internet, perquè és una de les primeres vies, no?
Uh-huh.
O sigui, és a dir, jo junto Roma con Santiago i ja, això ja vol dir que tinc això, no?
Yeah.
I clar, a mi jo sorgeix d'una sèrie de símptomes que és a mi és el que tinc més una ansietat, però que té una altres peculiaritats, o que simplement no té res a veure el que m'està passant, perquè és que en realitat qualsevol altra, si nosaltres ens escoltem el nostre organisme, és un organisme actiu que contínuament ens està donant informació, i que per tant una molèstia, un dia un mal de cap, un dia una mica de cansament, un altre dia vull dir, i llavors clar, si això ho identifiquem com que és el símptoma principal d'una malaltia greu, llavors, segons pensem, actuem. Si jo penso que m'haig de morir, tinc una malaltia supergreu, doncs actuaré en conseqüència de que jo vull que em donin aquest diagnòstic.
Que fora. Què podem fer? És a dir, clar, des de l'àmbit de la psicologia, quan algú es presenta al seu despatx amb aquest quadre, vostè ha de fer una contraprogramació molt complicada, perquè, clar, són teories, si venen heretades de tota aquesta situació que estàvem reflectint ara mateix, són teories molt cimentades i molt assumides, d'alguna manera, no?
Sí, clar, ho té molt interioritzat, totalment, i aleshores, clar, hem de fer un canvi de xip, però, clar, aquest canvi de xip no es pot fer d'un dia per un altre, perquè,
clar, clar.
Perquè ells tenen el convenciment de que tenen aquesta malaltia. Llavors, clar, jo no els hi puc dir, no, és que el que passa que són imaginacions teves, que seria diferent a un obsessiu compulsiu, que d'alguna manera, com és una cosa més externa, i més és la por de poder-se contagiar que no tindrà la malaltia,
clar.
Fa moltes vegades crítica i s'enfada a si mateix perquè té molts pensaments i li atabalen i no sap com controlar-se, no? Però, en canvi, a l'hipocondríac, val? D'això fa la seva bandera. Ho comenta als familiars, va als metges, mira internet, vale? A l'obsessiu compulsiu és al revés. Més bé s'ho calla, més bé s'ho amaga, fa rituals de seguretat per no contagiar-se, però a l'hipocondríac, d'alguna manera, és com que és com una parada cap enfora, no? Tothom està llavors centrat en mi, tothom em pregunta, la família em pregunta, tot això retroalimenta...
Com sabem que tenim un problema? Perquè, clar, això, vist des de fora, és fàcil, però com ens adonem que tot allò que ens està passant respon a aquest quadre que vostè comenta?
Bueno, pues quan nosaltres tenim una vida normal, amb un tarannà habitual, i de repent comencem a tindre una preocupació exacerbada sobre la nostra salut i comencem a donar-li voltes i què tindré i que segur que tinc alguna cosa greu, i això comença a ocupar cada vegada més temps del dia i em costa més desconnectar d'aquesta idea,
uh-huh.
Aleshores és quan hem de començar a preocupar-nos. Sí que és veritat que per poder fer un diagnòstic d'aquest tipus té que haver passat com a mínim uns 6 mesos per poder diagnosticar ben bé que pot ser perquè es pugui dir que té hipocondria, no?
Yeah.
Però a vegades sí que és veritat que hi ha persones que ja acudeixen abans, no? Que això també té una gran cosa positiva, no? Perquè a vegades anteriorment hi havia gent que potser venien a la consulta quan ja portaven potser anys batallant amb això, no?
Mm-hmm.
I ara per això potser la gent està una miqueta més sensibilitzada i llavors acudeix a la consulta d'una manera més prematura, amb la qual cosa ja també és algo positiu.
Clar. L'altre dia una amiga meva, metgessa, m'explicava que arriba molta gent ja amb el diagnòstic, el que dèiem abans, fet de casa, no? Però que d'això probablement el 98%, però no menys, eh? Són diagnòstics absolutament equivocats. Jo no sé si la persona que tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic pot d'alguna manera assegurar que això passa també en el seu àmbit. Per què? Si històricament havíem parlat de la hipocòndria i d'aquesta cosa que fèiem d'autodiagnosticar-nos, una altra cosa és el fet de prendre nosaltres la medicació, allò automedicar-nos. Fins a quin punt una cosa no porta l'altra? Anem a comprovar-ho. Ens acompanya Marta Parés. Hola, Marta, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Marta és farmacèutica, justament, no? Estàvem parlant de la gent que s'autodiagnostica. Què hem de dir, no?, de la gent que s'automedica?
Bueno, doncs el nostre paper és dir que no ho facin, no? Dir que no ho facin. Sobretot a la farmàcia tenim una batalla molt gran amb els antibiòtics, perquè la gent decideix que té aquell mal de coll, que el tenia de fa un temps i el metge em va donar l'amoxicilina i ara, doncs, sisplau, dóna-me-la. I clar, el nostre paper doncs, és de no donar-ho, no? De dir que això és una mala praxis, de que a lo millor no tens el mateix que tenies fa un any, de que això pot crear resistències i bueno, això és un exemple, no? Amb els antibiòtics, però hi ha casos, sí,
Marta,
de gent que s'autodecideix què li passa.
És una mica el que estem parlant, no? De com d'alguna manera s'ha disparat els casos d'hipocondria digital, és a dir, de consultes amb el doctor Google, que un s'equivoca amb el que és allò que li passa, no? Confon la sintomatologia amb una altra malaltia diferent o amb una altra cosa que li passa que no té res a veure amb una malaltia i, per tant, ja ha trobat la solució. M'imagino que hi ha molta gent que ve diagnosticada de casa, aquesta expressió m'agrada molt, però que venen diagnosticats de casa, no?
Bueno, la veritat és que la farmàcia, aquest perfil, tampoc... Bueno, clar, dependrà de farmàcies, eh? Jo treballo en una farmàcia que és de barri, de Barcelona, de Gràcia, i que tenim gent pues, fidel i que la majoria de gent, també hi ha algú de pas, no? Però la majoria de gent pues, ens coneix i confia en nosaltres i ens explica les coses. Aleshores, sí que és cert que la gent consulta per la seva banda i jo diria que la farmàcia ens ve a contrastar el que ha vist,
val?
Que no sempre és dolent, vaja, el meu pare és que no sempre és dolent que es consulti.
Clar.
Perquè hi ha vegades que pots trobar per coses menors, doncs pots trobar un bon consell momentani que et vagi bé.
Clar.
Ara, per coses més serioses, no, doncs anar a la farmàcia a contrastar, doncs està molt bé perquè tens confiança i a la farmàcia el nostre paper és pues, tenir el criteri de dir, escolta, vés-te a urgències o mira, tranquil·lament vés al dermatòleg que t'ho miri.
Clar.
O no sé, o mira, pren-te aquests carmelets de pròpolis o un xaropet o tal, esperem un parell de dies, aviam què passa, no? Aquest és el nostre paper en aquests...
Em plantejava fins a quin punt, perquè quan un efectivament va a demanar consell a la farmàcia, en realitat ja s'està posant a mans d'un professional o una professional que en sap del tema, però em preguntava fins a quin punt una persona que no s'autodiagnostica a través d'internet el que fa és automedicar-se també a través d'internet.
Des de la farmàcia tampoc ho sabem, això,
clar,
saps?
Clar. Vull dir,
clar, ja no ens venen a consultar.
Clar, 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 clar.
Sí que, parlant d'això d'internet, per exemple, em ve un cas al cap, no? Hi ha com modes, es va posar de moda que les noies, sobretot adolescents, corria com unes receptes d'unes mascaretes negres que estaven fetes amb cola, amb pega, amb cola,
sí,
val?
Sí, sí.
I amb Imedio o amb la marca que sigui, amb cola, i llavors ens venien a buscar càpsules de carbó actiu, que es va servir pues, per patologies digestives o així.
Bueno,
llavors obrien la càpsula del carbó actiu, el barrejaven amb la cola i se la posaven a la cara. Clar, això és una animalada.
Yeah.
Una animalada.
Yeah.
En el meu cas ho vaig detectar d'una mare que em va venir a preguntar perquè la seva filla ho feia, no? Però també després hi havia noies que venien a buscar les càpsules aquestes de carbó. Llavors preguntes. Clar, la teva funció llavors és dir, escolta'm, això que t'estàs fent et destrossaràs l'epidermis, que l'epidermis té una composició X i que no pots posar-te una pega d'enganxar papers i plàstics a la cara.
Recordo...
Em ve aquest exemple al cap.
Sí, sí, no, hi ha d'altres, eh? Recordo que m'explicava una vegada des del Col·legi Farmacèutics tot el negoci que suposen, per exemple, les pastilles per combatre el tema de l'erecció, és a dir, homes que no tenen erecció, i hi ha un mercat negre de pastilles, de Viagres, de Cialis i coses d'aquestes, no? A través d'internet, que són absolutament un frau, però que en canvi sí. mouen molts diners i que hi ha molta gent doncs, que fa això, no? D'aquí aquesta pregunta. Un dia en parlarem del que és la sí. compra de medicaments a través d'internet, perquè el tema realment
molt
és
perillós.
És molt perillós. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Marta Parés, molt amable.
De res, pues molt bona tarda.
Gràcies, molt bona tarda. Immaculada, és tremendo, tot això.
Pues sí, la veritat és que tota la pandèmia ens ha portat a una exacerbació de la patologia emocional, del trastorn. Vull dir, hi ha molts més casos en què les persones pues, tenen problemes i no saben pues, com gestionar ni com afrontar totes aquestes situacions, no? Llavors, pues, clar, ens trobem també a vegades en una situació sanitària, d'infraestructura, pues, que no... no respon a totes les necessitats que, que té actualment, que no dona abast, i clar, es necessiten molts més professionals capdavanters, diguéssim, liderant pues, programes i projectes i gent als hospitals i,
fixi's que és un tema evident i que jo no havia caigut, és a dir, que d'alguna manera fins a quin punt el fet de que hagi augmentat la telemedicina, per tant, la no presencialitat davant el metge de capçalera no afavoreix la inseguretat per part de gent que fins ara, doncs, quan tenia un problema, se n'anava al metge i l'explicava i potser anava més del metge del compte, però efectivament el fet de no tenir aquest mateix accés ara que abans pot incrementar aquest tipus de quadre, no?
Sí, pot passar, no? Perquè, clar, si no et visita el metge i estàs angoixat, doncs intentes buscar respostes,
clar,
no?
Clar.
Però també sí que és veritat que fa molts anys enrere la credibilitat o l'estatus o la imatge que tenia un metge, un professional, és diferent la d'avui en dia. Avui en dia et ve la gent ja molt, molt informada i molt tal, perquè vull dir, el que sigui, ja s'han llegit no sé quantes coses i tal, no? I ja sembla com que ja no m'has d'explicar gaire perquè jo ja ho sé, no? Però
sí,
bueno,
sí.
Però ja ho sé, però estic aquí a la consulta.
Oh, clar.
O sigui, que per tant hi ha la incongruència, no?, entre el que dic i el que faig.
No és una darrera cosa. M'agrada molt la seva presència avui al programa. Hauria de venir molt més. Jo ja sé que té consultes a la tarda. Deixis un dia lliure.
Bueno, home,
és broma, però seria fantàstic.
Tot és parlar-ho.
Seria fantàstic perquè realment és molt interessant i m'agrada molt veure la seva experiència. No? Estem tots tallats una mica pel mateix patró. És a dir, aquesta situació ha deixat al damunt la taula tota una sèrie de... com dir-ho? Entre cometes, de tares, que ens estan afectant a tots de la mateixa manera.
A veure, sí que és veritat que a vegades hi ha una certa predisposició genètica a poder patir un trastorn. També és veritat que si fas una història clínica et dones compte que moltes de les persones pues, que pateixen d'ansietat i per defecte hipocòndria, no? O qualsevol d'aquestes altres quatre que he estat comentant, acostumen a ser entorns en què els pares han sigut molt protectors, que també han tingut una sèrie de pors o d'inseguretats que les han projectat en els fills, i això ha fet que, d'alguna manera, aquest caldo de cultiu que tenim, aquesta predisposició, hi ha una causa o un efecte desencadenant que fa que allò que no havia sortit acabi sortint. Vull dir, s'ajunten la predisposició, a l'estrès que portem habitualment, el desencadenant que ha pogut ser el Covid, en el que sorgeixen moltes coses que potser haguessin sorgit pues, molt més tard, i no se sap si llavors se sortirien del tot o es quedaria amb una cosa més lleugera que la pot anar manegant i no és tan evident.
Serien els problemes del primer món, no? Tornaríem una altra vegada a aquella cosa de com la hiperprotecció acaba portant a la inseguretat. Un dia en podem parlar d'això, que és interessantíssim també. Li agraeixo moltíssim, Immaculada Rodríguez, que hagi estat avui amb nosaltres. Molt amable, moltes gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Al contrari, un plaer. Moltíssimes
Bona
gràcies.
Tarda.
Dos minuts passant tres. Tres minuts passant de dos quarts de cinc. Fem una pausa i enfilarem la recta final amb la Xamiró, amb l'Andreu González, que ens aproparà als diaris digitals, i després ens aproparem al Cosmos, ni més ni menys. Fixin-se si som ambiciosos aquí a l'hora de dissenyar els nostres programes. Tornem en un instant. Ràdio Estel, tot anirà bé.
Ràdio Estel,